Bon dia a tothom i benvinguts a l'espai L'Art d'Educar, un espai on intentem oferir-vos orientacions, reflexions, consells i opinions diverses sobre temes d'educació. L'Isabel Gaià, la Dolors Sallés i jo mateixa, que sóc la Rosa Gairal. Esperem que gaudiu d'aquest espai. Ben segur que repetides vegades heu sentit dir que, en general, es llegeix poc, que costa molt fer agafar el gust per la lectura, prendre consciència de la seva importància en l'adquisició de coneixements, en saber trobar just el llegir per llegir. Pels docents, aquest és un dels grans reptes que sempre es plantegen i no és gens fàcil assolir. Avui, l'Isabel ens farà unes reflexions sobre la importància de la lectura i tot seguit intercanviarem impressions amb les nostres convidades, la Montse Bartolomé, bibliotecària de la Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa, i amb Rosa Maria Perales, una persona a qui li agrada molt llegir i, per tant, ens pot explicar la seva experiència com a lectora i el que això li aporta. Ara, doncs, Isabel, endavant.
Tal com diu la Rosa, quan parlem de la lectura o de llegir, se'ns obre al davant un ventall de possibilitats engrescadores. Pensem, doncs, uns pensem en novel·les apassionants, no? Uns en informació que ens donen els diaris, en manuals que ens formen en aspectes tècnics o pràctics, en llibres de text, de cuina, de sociologia, d'exercicis de memòria, de política, de reflexió. No acabaríem. És com un company que ens obre camins, que ens emociona, com una font de coneixements que sempre va reixant. Ara, l'experiència diària ens diu que hi ha molta gent que en prescindeix o només l'utilitzen per allò puntual o funcional. Quan necessiten una informació puntual, doncs la busquen. I inclús hi ha que té molta gent indiferent i inclús menys, però hi ha qui té un rebuig a la lectura, i així. Sabem, això ho sabem tots, que una família que llegeix o que té una capacitat econòmica i temps per llegir per la cultura dona un avantatge als seus fills, una oportunitat que no tindrà mai una família que només treballa i lluita per sobreviure. Però això, malgrat això, en ambients similars, sempre hi ha infants i joves i adults que s'apassionen i emocionen llegint i n'hi ha d'altres que en prescindeixen tant com poden. Sovint veiem nens per a qui llegir és mortalment avorrit, o que ho viuen com una tasca que els adults ens imposem, no? Ells estan obligats a fer-ho i ho fan, que no els proporciona cap satisfacció o que no li veuen cap utilitat. Llavors, per aquesta actitud, no hi ha mai una sola variable que la produeixin, que en siguin la causa. Però avui parlarem només una miqueta, i molt curt, d'una d'elles. Una d'aquestes causes que pot provocar que un adult arribi, un nen primer i després un adult, arribi a ser diferent a la lectura, es produeix quan el nen comença a aprendre a llegir. Per exemple, per a un nen una paraula impresa, quan veu unes lletres que, per exemple, posen pilota, en principi per ell són com uns dibuixets, no és res que es pugui tocar, ni olorar, ni que sigui útil, ni que emocioni. Al començament són unes grafies, uns dibuixets. I més endavant ell ja entén que aquella paraula, allò que apressa a llegir, representa alguna cosa, algun objecte. Per exemple, però segons com descobreixi, pot ser decebedor. Per exemple, la paraula pilota. Ell es refereix, quan ja la sap llegir, a un objecte que ja coneix. I ell, quan juga a pilota, es diverteix, es baralla amb els amics, s'emociona. Però, clar, què passa? Si quan ha d'aprendre a escriure-la o llegir-la, nosaltres insistim molt només en cada lletra o en cada so, o ha de treballar avorrides frases sobre la pilota, o per si, perquè li pressionem molt, perquè l'ha de saber, no sé si anar a l'alçada d'allò que li demanem, no? Ell pot arribar a pensar que l'important és aquella paraula, allò que està llegint, aïllada de tota l'emoció que envolta a la paraula pilota, I pot pensar que és això el que li demanem als adults, que llegir és això. Per exemple, això és una cosa que a vegades no ho pensem, però si se li fa llegir un text referit a la pilota, per exemple, com que fa poquet que està aprenent, li llegim o li fem llegir un text molt senzillet que parla d'un partit de pilota. Però com que el volem fer tan senzill, posem tot lo mínim, no? Llavors, què passa? Que ell, quan ho compara amb la realitat, aquell text
no li aporta res, perquè la seva realitat és emocionant, és brillant, és d'il·lusió o de baralles o de, potser de rancúnies, però té emoció dintre. Però si aquell test és tan senzill o nosaltres no li sabem donar aquest component de passió que falta, doncs no troba a la lectura, amb allò que està llegint, ressonàncies dintre d'ell, de la seva experiència, no? I a part, perquè ell, quan troba ressonàncies, quan llegeix i troba emocions o se sent identificat amb emocions, i encara li posem alguna emoció més, i li posem un misteri, una cosa per acabar de completar sobre aquest partit, no?, que l'emociona, llavors ell prendrà la iniciativa, tindrà ganes de saber què més posa, no?, i llegirà amb més il·lusió. I encara, o sigui, la part més intel·lectual, més objectiva i més instructiva de la lectura no vol dir que no s'hagi de programar ni d'estimular. Al contrari, l'hem de programar molt bé, però evidentment s'ha de tenir en compte que l'emoció, la passió i el misteri, quan es comença a llegir i a escriure, el començament és un requisit necessari, una cosa que es necessita, perquè això és el que li dona l'impuls, no?, la il·lusió, perquè si no poden arribar a identificar-ho amb una cosa inútil. Això és una de les coses que poden influir en aquesta falta d'indiferència, no?, perquè poden haver-hi moltes més.
Bé, molt bé. Després d'aquestes reflexions de l'Isabel, ens agradaria saber l'opinió de les nostres convidades, que, com hem dit abans, són la Montse Bartolomé, bibliotecària de la Biblioteca Pública Salvador Estrem i Fa, i Rosa Maria Perales, una bona usuària de la biblioteca. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bé, la primera pregunta, Dolors, com tenim la gola? Tenim a la Dolors constipada avui.
Ui, molt. O sigui que avui igual a mig programa me n'he d'anar perquè la tos no em deixa.
Bueno, a veure si pots fer la primera pregunta. Vinga, som-hi.
Doncs bé, Montse, com a bibliotecària ens podries dir si feu alguna activitat per motivar la lectura?
Doncs sí, el mateix fet d'existir a la biblioteca, quan obris les portes a la gent o al públic, com que és un servei públic i gratuït, doncs el mateix fet d'obrir les portes ja és com convidat a estar, no? A la biblioteca hi ha molts llibres, no has de pagar res, pots entrar, pots triar, pots remenar i ningú et dirà res. Llavors jo penso que el fet mateix de tenir una biblioteca pública ja és un incentiu per a la lectura. Però a banda d'això sí que fem activitats, fem l'hora del conte pels més menuts, i després també organitzem xerrades, presentacions de llibres, fem un programa a la ràdio on presentem les novetats, fem aparadors temàtics cada mes o cada setmana, exposicions, una mica tot, sempre és pel mateix, perquè la gent s'enganxi a la lectura.
Molt bé, i la franja d'edat que ve a la biblioteca, suposo que és molt variada, però potser la doncs que és més lectora, la que té més, és més assídua a la biblioteca, quina és?
Veig gent de totes les edats.
Més grans, jubilats, més petits...
Ara, el grup d'usuaris que llegeix més, d'usuàries hauria de dir, són dones de mitjana edat, que són és el grup que llegeix més. No són els nens ni són els més grans, és mitjana edat. No et sabria dir tampoc.
Ni els joves tampoc?
No, els joves no. Els joves... quasi que no.
I l'hora del conte no van molts nens perquè és una cosa...
Sí,
no,
per bueno, ara estem en un impàs i no la podem fer, però sí, té molt èxit. I el dia que fem l'hora del conte se deixen molts llibres. Yeah. O sigui, és una activitat que, a més, és perfecta, diria jo, no? Perquè acompanya... Pares i fills van junts, pares i fills trien, i pares i fills, doncs, és una excusa, també, no? És una manera de fer l'acte de la lectura i dels llibres com una cosa quotidiana, també. A més de ser un espectacle, una activitat d'animació que no els costa tampoc cap esforç, perquè assentat a llegir és un esforç.
No, és això que desperta la imaginació, no? Mm-hmm.
I vosaltres feu alguna estadística dels llibres que surten més o de la tipologia de llibres,
sí,
no?
Sí, mensualment.
Si són llibres de coneixements, llibres de literatura, llibres de còmic...
Sí, mensualment tenim una... Bueno, des de la central de Barcelona ens envien l'estadística mensual. Llavors allí veus cada tipus de llibre quin s'ha deixat més. Sempre la novel·la és el que es deixa més de tot, la novel·la.
Més que contes?
Sí, més que contes.
I llibres de coneixements? Potser també... es consulten més a la biblioteca, aquests.
Sí, no, però també es deixen. Per exemple, l'enologia, viticultura, que tenim un fons específic, doncs se ve entre els estudiants que estudien aquí a l'institut, sí. També de coneixements. Però és que... el tema dels llibres de coneixements amb internet ha canviat molt tot, amb això.
Això és el que volíem lligar una mica amb les noves tecnologies.
Sí, això se nota molt amb els llibres de condicionament. La gent s'ha aficionat en el Google i aquí s'acaba tot.
Quasi. Però vosaltres teniu un apartat a la mateixa biblioteca que hi ha ordinadors.
Sí.
Aleshores la gent ve a consultar a internet.
Sí.
O sigui que és un usuari més.
Sí, és un tipus de servei.
Que el llibre sí, el que fa és connectar-se sí. a internet i consultar.
El que passa que, clar, el tema és que amb internet no s'ha fet formació, no hi ha feta formació, i internet, com que tot el que té de bo, que és doncs, la immensitat de l'espai universal, també té de dolent que moltes vegades, si, això passa molt amb els nens, però també amb els grans, busquen una cosa i no llegeixen, o no saben exactament qui ho ha publicat allò, qui ho ha escrit. Que ho ha escrit, i llavors, clar, i si, puc ser jo un dia que se m'acudeixi escriure una cosa sobre els bolets comestibles i m'inventi qualsevol cosa, llavors algú allò ho consideraré com a bo. Vull dir que s'hauria de... Jo crec que, no ho sé, potser l'escola també, pobra, ja té prou feina, no? Però des de l'escola també s'hauria de...
S'hauria de fer una mica. Sàpiga triar, no?, una mica... Mm-hmm. Que és verdaderament el que poden llegir i el que no poden llegir.
Però la joventut i els nens, no?, que venen per a fer tasques i feines de l'escola i aprofiten tot el material i tant les noves tecnologies com els llibres, són lectors després?
N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Hi ha nens que són molt lectors. Per exemple, el fill de la Rosa Maria és un nen increïble, és un superlector. Hi ha nens que no llegeixen tant com el Jordi, però van llegint. Però entre els nens, la lectura, bueno, entre els nens i els joves la lectura està una mica desacreditada perquè no hi ha visibilitat tampoc del que és la lectura com una cosa guai, no? És com una cosa... Bueno, hem de donar les gràcies també a Harry Potter i a llibres d'aquesta mena, que ha reivindicat una mica la
fantasia. Aquí és el que deien de fantasia i el misteri.
I el fet de ser una persona guai que llegeix, no? És guai perquè llegeixo. Però crec que...
Però s'ha acabat el Harry Potter i s'ha acabat la història.
Bueno, però també ha enganxat molts nens que potser...
Enganxat amb nens que potser no haguessin llegit.
I tu, Rosa Maria, com a lectora, quins llibres t'apassionen més?
A mi tots, ja poden ser de fantasia com el de Harry Potter, de comèdia, romàntics, tota mena de llibres, me llegeixo medievals, tots, ja poden ser totxos, petits, de tota mena. Sigui. Ja sé que ha dit la Montse, que el Harry Potter ha fet enganxat als crios, sí, el Jordi se va acostumar a llegir totxos, gràcies al Harry Potter, perquè sempre llegia còmics, contes més curtes, però a partir de Harry Potter els llibres li van anar fent cada cop més gran.
I quina edat té el teu fill?
11 anys.
11 anys.
Sí, el Harry Potter va sortir, quants anys fa que van sortir Harry Potter?
Potter.
4
o
5
o
6
o més, potser
fa 7. Sí,
pues ja des dels 6 anys se va enganxar a la lectura i bueno, és que és una cosa mala. El col·le mateix se n'agafa cada vegada que agafa llibres, sembla que estigui, com és l'últim any de col·le, estigui fent, com es diu, hores intensives per acabar de llegir els llibres del col·le, perquè com s'han canviat... Últim any es pensa que no li donarà temps a llegir tots els llibres del col·le i, bueno, un darrere de l'altre.
Ui!
És
impressionant. Això és fora de sèrie, doncs,
sí. No, el Jordi és fora de sèrie.
No és habitual.
No, el que passa és que de l'edat del Jordi hi ha un sector, hi ha un grupet de nens que llegeixen molt còmic. El còmic, que és un llibre que també estava una mica deixat de banda, sí, i que es considerava una cosa menor, està pujant amb força, i entre els joves...
Sí, el Jordi també, còmic, també li encanta. O sigui, sí, quan va a les dies que va a la biblioteca, s'estira uns 20 minuts a l'ordinador mirant una sèrie de Digimons que fa molts anys que va, i després la rata que li queda, com no pot agafar un llibre perquè si s'enganxa no el salta, agafa còmics. I s'està un rato llegint còmics allà a la biblioteca.
Però el Jordi va començar en coses de fantasia, no?
En contes que jo li llegia, fantasia, i mirant d'això, en contes, sí.
Mm-hmm. I, clar, és que això desperta l'estímul part, no? A saber què passa, què, no? I a més, lo màgic és una cosa que atrau.
A mi el Jordi de petit em preguntava què més que m'agradava tant llegir, i jo dic, quan tu siguis més gran i l'entenguis, entraràs dintre del llibre, això no s'ho creia, i ara ell entra dintre del llibre i és el que li agrada. Que n'hi ha nis que tinc que obligar a dormir, tinc que prendre-li el llibre de les mans perquè no se'n vol anar a dormir.
Sí, perquè això passa a vegades.
Sí, sí. Perquè ell després fa alguna activitat fora de l'horari escolar?
Sí, fa música i futbol. Doncs... O sigui, té tota la setmana completa. Els dilluns, ara fa una hora de classe d'anglès, perquè va molt fluixet i fa anglès, i després em va fer cant coral. Dimarts i dijous, solfeig. Dimecres i dijous, futbol, i divendres, futbol, i abans d'anar a futbol, va fer piano. O sigui...
Sí, que per llegir ha d'aprofitar les nits.
Les nits, estudiar... El rato ara que s'hi veu d'aquí a la torre, pues el rato que anem d'aquí a la torre hi van el llibre en les mans. Si anem a Reus o a Tarragona, en el llibre en les mans. També li agrada molt jugar a Nintendo i tot això, però com això té un límit, que el tenim limitat per ell, pues, claro, o mirar la tele o mirar els llibres.
Bueno, és que jo crec que amb això que explica el Jordi és el que explica que a vegades la gent diu no llegeixo perquè no tinc temps. I, a veure, quan t'agrada molt llegir, sempre trobes un raconet, un moment, no?
Sí, sí. I els que venen cada dia a la biblioteca, perquè deu haver gent, no? Com sí, cada dia, i què llegeixen?
Premsa diària, molts, revistes també, però hi ha gent que agafa llibres, que aprofiten que els tenim allà posats, amb una paradoret, doncs a vegades, ai, perquè clar, a la biblioteca els llibres estan col·locats als prestatges, a vegades la gent no acostuma a remenar, llavors els hi has de posar com... o a l'aparador, no? I, ai, i aquest llibre d'això? Llavors també és una manera de descobrir el fons, anar movent i anar traient coses que, si es quedessin al prestatge, potser estarien
sí,
oblidades, no?
Jo el prestatge m'hi perdo, no hi trobo mai res.
I s'ha iniciat a la biblioteca el llibre en format electrònic o encara no?
No, encara no.
Encara no.
No.
I això en general hi ha algun lloc que
sí,
es fa
no,
o
ara,
no es fa en general?
No, ara des de Cultura s'està mirant de comprar algun lot o així, tipus de llibre electrònic, però no sé, jo crec que pel que fa, potser per llibres tècnics i coses així, potser sí, però jo, la gent que he parlat i gent que li agrada llegir, és molt fred, tothom diu, és molt fred agafar... És fred agafar un aparell. Un llibre té una màgia, no? Sí. Una cosa, no sé...
I tu, per exemple, que dius que t'agrada tant llegir, has observat si, segons el teu estat d'ànim, t'agrada més un tipus de lectura o un altre?
No, o sigui, jo, encara que estigui molt deprimida, qualsevol llibre em serveix per apartar-me una mica de la realitat i m'entretinc. Però segons el meu estat d'ànim, no, en general tot. Si un llibre m'agrada... Igual m'agradarà si estic deprimida com si estic contenta, perquè he agafat pocs llibres que no hi ha pogut llegir. Em sembla que un en la meva vida, i no me'n recordo, però fa molts anys que no vaig poder llegir, el vaig apartar, però els altres... O sigui, jo he estat d'ànim, normalment sempre el tinc baix, no? Però jo puc riure, plorar, bueno, em passa el meu bé en qualsevol llibre.
Molt bé, Déu-n'hi-do.
I la tercera edat, què? Com va de llibres?
Bé, Déu-n'hi-do, sí. Sí, sí. A veure, a la gent li agrada més... Potser no agafar tant una novel·la. Jo amb això sí que me n'adono. Sí que hi ha gent gran que li agrada llegir novel·la, però en general disfruten més doncs, amb revistes, una mica d'aquí, una mica d'allà. Algun llibre, doncs, així, amb imatges, també, que es puguin posar allà i remenar. No són tant de novel·la. Ja et dic, l'edat de la novel·la és mitjana edat... Hi ha molt, molt, molt bones lectures de novel·la.
Sí, perquè quan te fas gran comences a mirar el tamany de la lletra,
aquestes també,
que no sigui
sí.
Gaire doble, que et pesa les mans, que no sigui massa llarg.
Sí, ara
jo això ho noto, sí. Ara que m'estic fent gran, no? Miro sempre que la lletra sigui una lletra clara, que no sigui allò tan petitet que ni ho veus,
sí.
Que no sigui massa doblot tampoc, que et pesa les mans.
Sí, ara hi ha moltes editorials o grups s'han dedicat a fer el que es diu lectura fàcil, que són llibres amb textos adaptats doncs, per a gent amb dificultats visuals o per a immigrants també, perquè, clar, segons quins textos doncs, són complicats per entendre. I també per a gent gran. En tenim també d'aquests amb lletra grossa, d'aquests ne van enviar algun lot.
Sí, però jo si me'n vaig comprar algun, el primer que dic sí, llibres sí, lletres sí. Grosses.
Sí, la gent ho diu això. Espera't que miro la lletra.
Sí, miro la lletra, primer.
I ara darrerament també s'han publicat moltes coses per treballar sobre el creixement personal, no? Sobre qüestió d'emocions, qüestió de relacions entre les persones. Creus que surten aquests llibres?
Ui, tant. Moltíssim. Aquest era un tipus de llibre que aquí no havia acabat d'arribar, no, això ve dels Estats Units, i ara ha arribat aquí i ha agafat amb força.
Què dice usted después de Hola?
Sí.
Aquest va ser el primer.
Sí, sí, sí. I ara ha agafat amb força, i que està bé és perquè fins ara hi havia moltes traduccions d'obres...
Però està bé, eh? No riguis, Isabel, no, no. Que està molt bé, eh? No l'has llegit?
No, no, ah, doncs, però per agafar no, ganes de llegir-lo.
És de l'Eric Berne, que va ser el primer...
Sí, sí.
Va ser el primer que va d'això amb anàlisi transaccional.
Sí, sí.
I què dice usted después de Hola? És distret? Vull dir, sí, sí.
Sí. Sí. No, el que deia és que ara hi ha autors d'aquí que també ho fan, perquè moltes vegades eren traduccions i a vegades costa. La manera de pensar del món anglosaxó no és igual com aquí. Llavors costava una mica, però ara no. Ara hi ha molts autors d'aquí que fan llibres d'autoajuda i, bueno...
Sí. Sí,
però són això, superèxits.
Pues això és el que es diu una mica, són com a receptes, no? Que té, sí, l'inconvenient, sí, que té. Sí. Això és el que diu en general, no?
Que no, però n'hi ha que estan molt bé.
Estan
que...
bé, sí.
Hi ha el Sebastián Serrano, amb el perfum del sentit i totes aquestes coses, que és així com a molt dolcet i la gent gran, sí, generalment els hi agrada.
Es diu Francesc Torralba, després n'hi ha un que es diu Jorge Bucay, també.
Ah, sí, ui, el Bucay. Sí.
N'hi ha molts, n'hi ha molts.
I a vosaltres, per exemple, per poder assessorar els lectors, perquè clar, jo penso que amb la quantitat de llibres que arriben a la biblioteca, jo no sé fins a quin punt podeu ser capaços els que esteu a la biblioteca de... És impossible llegir tots els llibres. Aleshores, vosaltres us envien algun... no sé, algun fulletó, alguna informació de què va cada llibre,
no.
O, si, o vosaltres per la vostra compte us heu de preparar?
Sí, exacte, jo abans, bueno, quan he de fer una compra, doncs intentes mirar, hi ha alguns programes, bueno, hi ha un programa que recomano a tothom, que és un Pàgina 2, que ho fan els diumenges a les 8:30, TV2, que és de llibres, que és per mi el millor programa de llibres, doncs procuro estar alerta amb aquest programa, amb alguns blogs que hi ha a internet... També, no sé, llegir una mica la premsa, estar a bueno, revistes especialitzades que hi ha, doncs, de llibres i lectura, una mica de tot, i estar una mica al dia. L'hora del lector també.
Bé, també
sí, exacte. Aquesta has d'estar una mica.
La Pàgina 2, on pàgina has dit 2, que la feia?
A TV2 la fan.
A TV2,
sí.
Molt bé. I a quina hora? Perquè mira, serà...
A les 8:30. Si no, hi ha una pàgina web, que és Pàgina 2, que és de televisió... Sí, Pàgina 2, poseu al Google, poseu Pàgina 2 i segur que surt. I està molt bé perquè és molt així rapidet, amb quatre... Sí.
No, i la ressenya dels diaris també està bé.
També, una miqueta de tot. I, bueno, i després també hi ha bibliografies que fan des del Departament de Cultura, selectives, de tant en tant, cada, si no m'equivoco, cada 3 mesos o 4, i llavors també tu mires una mica... perquè es publica molt i hi ha molta cosa dolenta, també s'ha de dir.
Però una de les preocupacions per això és la motivació, no? Perquè els nens i els joves s'acostumin a llegir, i costa, eh? Costa
penso molt. Que és un dels reptes que tenen a les escoles, que, i que si, mira, que si trenquen les banyes, eh? Intentant canviar maneres de fer per motivar... i és una cosa
sí,
que costa,
però si des de casa tot... no es recolza, no hi ha res a fer. Jo crec que sempre m'agrada posar l'exemple de la fruita o de la verdura. Ai, nen, no menges verdura, no menges fruita. Tu llegeix, ai, tu menges fruita, tu menges verdura, perquè si el que fas tu, el teu fill, els fills copien, no? Doncs si tu a casa teva estàs t'acostumes a llegir el diari, a visitar una biblioteca de tant en tant, anar a una llibreria, has d'anar de vacances, doncs va, consultem una guia de viatges. Fer que la lectura formi part del dia a dia és una cosa que ve sola una mica, no?
A veure, vosaltres creieu, perquè ara es diu bastant, que una de les coses que, per les quals hi ha manca d'interès per la lectura és perquè interfereix l'estil de vida actual. Vosaltres creieu que això és veritat o...?
Jo crec que una mica sí, perquè llegir requereix un esforç, molt esforç, no una mica, eh? Jo per això sempre... els lectors i així, quan, bueno, fem a la tardor sempre fem una entrega de premis de superlectors a la biblioteca i sempre m'agrada reconèixer que és una feina que se'ls ha de premiar també perquè és un esforç, llegir és un esforç i com que vivim en una cultura en què l'esforç no compta per a res, el fet d'estar allí sentat, intentar concentrar, això és un esforç i l'esforç no, està devaluat.
I aquest,
l'esforç, saps?
I aquest altre, o sigui, els adults, que tot el dia correm, tot el dia anem darrere d'allò que hem de fer i acabar, això també deu influir, suposo, no? Perquè la lectura requereix un espai de tranquil·litat, de reflexió, no?
Sí, però per exemple, abans de dormir, encara que sigui 10 minuts, pots llegir. Cal llegir una novel·la, pots llegir un poema, pots llegir una revista, no?
O sigui, que és més una qüestió d'actitud personal,
sí,
no? Pels adults, més que...
Sí, jo crec que sí, perquè de llegir, si parlem del que és llegir, mai s'havia llegit tant com ara. Tothom estem tot el dia davant d'una pantalla llegint, no? però el que és llegir en aquest sentit, no, de recolliment, d'introspecció, de plaer...
Jo crec també per això que diu l'Isabel, per això que correm tot el dia també. Llavors la canalla i el jovent s'acostumen a anar tot el dia esbarat. Les mares tot el dia van arrossegant la canalla, ara cap aquí, ara cap allà, ara allà, vull dir...
Sí, però jo penso que si es vol,
si
sempre es troba.
Si es vol, per suposat, no?
Jo crec que és una cosa... Llegir és un acte de llibertat i de voluntat. Llavors, si no tens aquest
la predisposició,
aquesta predisposició, no? No hi ha res a fer, crec jo. Perquè jo molt... Ai, és que el meu nen no llegeix. Què llegeixes tu? Jo sempre ho pregunto, no?
Sí, sí, sí.
Què esperes? Oh, que el nen sigui pintor?
No.
El nen no pinta, és que si no li poses els mitjans, és igual. I a més llegir s'ha d'acompanyar, també hi ha gent que es pensa que llegir és agafar un nen i donar-li un llibre i posar-li al davant, i és igual com menjar, amb un nen se l'ensenya a menjar, li vas donant el menjar a la boca, obri la boca, posa bé els plats, posa... doncs llegir és el mateix, si no tens algú que t'acompanyi en aquest camí...
I a l'escola també influeix, la rapidesa i tants mestres entrant a la classe, ara acaben una cosa i comencen una altra. Vull dir, també... No,
el problema és aquest, que són coses que han d'anar conjuntes. No, tot amb l'educació hi ha d'haver una compaginació, vull dir que es complementa l'escola i a casa, i amb tots els aspectes, i aquest doncs és un mes, jo penso que aquest és un mes. Llavors també hi ha tot el tema de la televisió, que també s'ha comentat moltes vegades, no?, que pot ser també un factor, que si sí. No hi ha la televisió, doncs la gent també va a dormir més aviat i té com a més predisposició per poder llegir una estona.
Clar, però també penso que és acte de voluntat, perquè la televisió té un interruptor.
Sí.
Però el fet de que s'habituïn amb la televisió, és una pregunta que us faig a vosaltres, no? Com a lectora i com a professional, el fet de que s'habituïn a la imatge, que és ràpida de captació, però que no costa, no exigeix cap esforç personal de reflexió, aquest hàbit no fa que els sigui més difícil també llegir?
Jo crec que ells són del segle de la televisió. Sí. Jo, fins i tot jo no sóc del món de la televisió. Quan era petita hi havia un canal, però jo crec que les noves generacions la imatge forma part de la seva vida. Llavors, també pot ser per això el còmic entra tant, no?, als joves. Jo crec que a vegades l'excusa del còmic és també una altra porta per poder entrar al món de la lectura a través de la imatge. Hi ha molts bons llibres per adults i per... A mi m'agrada sempre dir, hi ha llibres, i els còmics són per totes les edats, i hi ha llibres il·lustrats molt bons i molt bons per adults també.
Però clar, és un pas, per mi, exigeix un segon pas, no? La imatge és una cosa que entra més ràpida, el còmic és un segon pas, i el tercer pas, que és el del llibre, perquè estàs tu sol amb el llibre, i entra a poc, perquè tu el tens que anar a integrar el que vas llegint, però com que l'integres més a poc i se va assimilar el que ja tens, per mi que és el més difícil, però és el que queda més, no? És el que dèiem, no? Són com a tres passos diferents.
I, per exemple, tu, Rosa Maria, has comentat que el teu fill doncs és un bon lector, té una bona imatge. I tu com vas començar a ser una bona lectora? També vas tenir aquest mirall?
Jo vaig començar a ser una bona lectora quan m'hi vaig posar a treballar, que a la casa que anava a treballar tenia molts llibres, no? I aleshores és quan vaig descobrir, seria cap allà als 22, entre els 22 i 25 anys, perquè abans el que llegia, que era l'únic que podia agafar jo, perquè a casa no n'hi havia gaire diners, eren les novel·letes aquelles de cor i tot això, que per 10 peales les canviava, no? Que era, ara comparant aquella lectura amb el que això ara era basura, podem dir, no? Però quan vaig entrar en aquella casa, clar, tenia tants llibres allí que podia llegir tots els llibres que me venguessin de gust, i després és quan vaig agafar el gust de la lectura. Després m'hi vaig enganxar a la biblioteca de Tarragona, perquè això era de Tarragona, i gràcies que n'hi ha biblioteca, perquè jo no podria costellar tot el que jo llegeixo i el que el Jordi llegeix, perquè acabaríem arruïnats.
Molt bé, doncs bueno, esperem que
a partir il·lusió, no?
D'aquesta il·lusió i d'aquestes ganes, doncs també, entre tots, també ens hi anem enganxant una miqueta més. Ens diuen que se'ns ha exhaurit el temps. Us donem les gràcies per haver acceptat la nostra invitació i haver estat aquí amb nosaltres compartint una mica aquest plaer de la lectura. i esperem doncs, que els nostres oients també els hi hagi servit una mica totes aquestes opinions que han anat sortint.
Que s'animen a llegir.
Sí, que vinguin a la biblioteca.
Que s'animen a llegir i que vagin a la biblioteca.
La Montse us dona la
solució. I que comprin algun llibret de tant en tant, que ara ve Sant Jordi.
Però és que això està mal vist. Està mal vist. La gent se pensa que les biblioteques trauen benefici a les llibreries.
No, perquè té a veure cosa amb
l'altra. La gent que li agrada llegir també li agrada comprar.
A mi m'agrada comprar llibres.
Doncs bé, nosaltres tanquem ja la finestra i donarem pas a l'informatiu amb Jordi Soldevila. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge a les 6 de la tarda i el dimarts a les 8 del vespre. L'Isabel Gaial, la Rosa Gairal, jo mateixa, la Dolors Sallés i el nostre tècnic, el Jordi Soldevila. Ens despedim de tots vosaltres i us desitgem un bon cap de setmana.